Va, tu, va, veure, comencem, va.
Va. Va, 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 va.
Viva el rei.
Sí, senyor, viva el rei, perquè hem de parlar del nostre amic Pablo Casado. Diràs, per què poses avui això? És que em fa il·lusió aquell videoclip dels Vigís, sí. Els tres traient el caparró. Amb aquelles veus tan titellesques que tenen. Pablo Casado té un màster alternatiu, viva el rei. I en Puigdemont, això és una dada que no té res a veure, però que m'ha emocionat. Es veu que ha dit en una revista flamenca...
De Flandes, vols dir?
De Flandes, sí.
No, el que no de música
flamenca. Això de la independència trigarà. Diu que, o sigui, 30 anys. No.
Ha dit que ell veu que no podrà tornar a Catalunya fins d'aquí 20 o 30 anys i que llavors, quan ell torni, Catalunya ja serà independent.
Però llavors no estarem bones. I potser ni vives. Algunes no estarem potser ni bones ni vives. Bé, tu sí, però nosaltres no. Llavors, per què voldrem la independència? Total, Casado, màster. Casado té un màster alternatiu... cosa que no impedeix que el seu partit estigui preguntant cada dia pel màster de Pedro Sánchez. També tenim en Rivera preguntant pel del Sánchez i d'en Casado, tot i que ara també resulta que el seu no és un màster ben bé màster, només una mica màster. Només ens quedarà Masterchef i Màster de l'Universo. Tu en tenies?
Màsters de l'Universo, no.
El He-Man.
No.
Esqueleton.
Jo em vaig quedar amb els...
Hyperman i Madelman?
No, ni això. Beraiber, que és més jove. Jo vaig quedar amb els... El que ara en diuen Playmobil, que en la meva època eren els clics.
Els clics de Famòbil. De Famòbil. Perdona, el Madelman és de la meva època i el Hyperman.
Sí, jo vaig quedar amb els clics.
També, no.
Madelman i Hyperman.
El Madelman, que era més petitet,
sí.
I el Hyperman, que era més gran.
I tenia una cicatriu a la cara.
I era barbut, sí. I hi havia el que era de l'esquimal, que el podies posar al congelador.
Això?
Jo jugava al congelador.
Bueno, Oriol Marc està flipant amb vosaltres perquè Oriol Marc és insultant menys jove i tot això li sembla ciència ficció.
Action Man! Que el premies a l'esquena i disparava coses
això
o no?
Passava, sí, això era el Big Jim, també.
Big Jim! Oh,
Big
aquest
Jim.
Era Moreno. Big Jim.
No, el que era Moreno era Big Josh.
Esteu anant Big molt, eh? Vosaltres mateixos, eh? Endavant, eh?
Màster. Ens hem posat una mica vuitantescos, per tant, avui
ja
tota la música... Ai, mai me'ls van portar, mai. Això és Django, perquè dic, ja que estem així, caseta autorreverse. Podria ser investigat en Pablo. El Suprem està pendent de si la Fiscalia l'investiga. I per què l'hauria d'investigar? Per un màster, direu vosaltres. Perquè potser, això ja, jo crec que és així, seria una mena de suborn, com una prevaricació, no? Però, esclar, Pablo Casado és apurat. Un aforat pot fer el que vulgui perquè no se l'investiga. És com el rei, que és inviolable. I per això ja no val la pena fer cap comissió d'investigació, perquè total, de què serviria? La qüestió és que si t'aforen... Per exemple, ara jo dic... Aforo en Jiménez. Doncs en Jiménez t'hauria de dir... No cal. No cal, perquè jo no penso delinquir. No cal que m'aforeu. En canvi, si m'ho diuen a mi, jo diria sí, aforeu-me perquè jo penso delinquir. Per tant, només el que pensa delinquir... és el que vol estar forat. És com el Monopoli quan et toca aquella carta per sortir de la presó. Només et serveix si has entrat.
Exacte.
Si no, no. I llavors, amb aquestes, que en Pedro Sánchez diu que es podria reformar la Constitució per acabar amb els aforats. Però, és clar, per fer aquesta reforma caldria el PP. Però el PP pot dir que no faria una reforma que agradés a los golpistes i així dissimula. Aviam, jo crec que si 35 diputats demanen que s'ha de fer un referèndum, ai, he dit referèndum, per reformar la Constitució es podria fer, però per això caldria Podemos. Podria Podemos votar per fer una reforma de la Constitució? Si es fa un referèndum per reformar la Constitució, s'hi podria afegir en aquesta Constitució que es reformaria mitjançant referèndum, un referèndum d'autodeterminació per alguna nation? No ho sé. Viva el rei.
Molt bé. El resum final.
Que estaves escrivint uns missatges, mentrestant. Dic, fot-li el missatge
en l'aire. No funciona el meu ordinador. O sigui, estava intentant...
Agafa el meu, si vols.
No, ja el tinc, el teu, però el problema és que després vindrà el Roger de Gràcia i no li funciona l'ordinador. Anem per aquesta notícia que comentava l'Empar i que ha estat la...
Sempre.
Generós.
De debò, és que no és un programa... Jo intento fer un programa seriós amb vosaltres al costat, és impossible,
L'ordinador,
però és que no pot ser un programa seriós, i més, quan tenim aquí totes les teles i surt el Marathon Man aquest.
Dos hores, un minut, eh?
És bestial.
30 i escaig segons.
Va fondre la llebre, eh?
És molt bèstia, és bestial. En fi.
Va, que us en aneu.
Anem.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, vol reformar la Constitució en 60 dies, ha dit, en dos mesos, per eliminar els aforaments als càrrecs públics. El canvi afectaria els diputats, els senadors, membres de l'executiu, que podrien, per tant, ser jutjats per tribunals ordinaris si el delicte sortís de l'àmbit de les seves funcions. És una idea que ha llançat avui mateix Pedro Sánchez en una compareixença que ha fet per tal de valorar els 100 dies del seu govern i, a banda de fer balanç, i, òbviament, com fan tots els que governen, dient que ho estan fent molt bé, per llançar aquesta idea, que volem comentar amb algú que hi entén realment de la qüestió.
No com nosaltres.
Professor Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
En 60 dies es pot reformar la Constitució?
Sí, és possible. S'utilitza el procediment d'urgència que es va emprar quan van reformar l'article 135 i seria possible. De tota manera, cal no perdre de vista que si hi ha un 10% de diputats o un 10% de senadors, és a dir, aproximadament 35 diputats i 26 senadors, el que s'acordi a cadascuna de les cambres, el Congrés i el Senat, ha de sotmetre's a un referèndum. O sigui, això s'ha de tenir en compte, perquè si ho demanés, per exemple, el grup parlamentari de Podem, s'hauria de fer un referèndum.
I el referèndum què tombaria? Aquesta modificació de la Constitució o tota la Constitució?
No, seria el que se sotmetria a referèndum seria la proposta de reformar la Constitució en aquest punt concret. La resta seria, no es tocaria per res, només la proposta concreta de reforma de la Constitució que es formulés.
La idea que llença avui Pedro Sánchez és acabar amb els aforaments. Això què vol dir per la gent que ens estigui escoltant? Ara mateix els diputats, senadors, ministres només poden ser jutjats al Tribunal Suprem?
Sí, efectivament, de la mateixa manera que, segons diu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i molts altres estatuts d'autonomia, els diputats autonòmics i membres de governs autonòmics són jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de les respectives comunitats autònomes. Això, en realitat, és només un privilegi aparent, perquè pels que són jutjats al Tribunal Suprem no els hi queda la possibilitat d'utilitzar una segona instància, perquè el jutge, diguem-ho així, el tribunal definitiu.
I aquí es queixa, no?, que els hi falta, perden una opció, no?, un recurs.
Efectivament, i el pitjor de tot és que a vegades, com hem vist en algun cas en el passat, són arrossegats en aquests judicis davant el Tribunal Suprem, que no tenen una segona instància, no només els que són pròpiament aforats, sinó persones que poden estar connectades amb el delicte que els aforats hagin comès i que també aquestes persones perden la segona instància.
El que passa que, per exemple, en el cas concret ara de Pablo Casado, el jutge de primera instància ja segurament l'hagués com a mínim investigat i, en canvi, està pendent de la decisió del Tribunal Suprem que continua demanant a Fiscalia si ha d'investigar o no el seu màster. És a dir, que és un benefici pels diputats ara mateix haver d'anar directe al Suprem o no tan clarament?
A veure, jo crec que formalment no ho és, perquè, com deia abans, perden una segona instància. Ara, no hem d'oblidar que la composició del Tribunal Suprem depèn del Consell General del Poder Judicial. I moltes vegades hi ha hagut crítiques, no sé si fonamentades o no, que els partits polítics, com a mínim els principals partits polítics, fan un càlcul estratègic a l'hora de posar al Tribunal Suprem persones que consideren afins. No dic jo que actuïn, diguem-ne, a toc de pito dels partits polítics, però sí que està en el debat públic que hi ha moviments dels partits polítics perquè el Consell General del Poder Judicial, a través de les persones que han estat designades prèviament pels partits polítics, passin o siguin proposats finalment candidats que en teoria suposadament responen més a la seva línia ideològica. Repeteixo, això no vol dir, i hem vist algun cas, que necessàriament estiguin sotmesos al que diguin els partits polítics que els han recolzat, però això també ho hem de tenir en compte.
L'Empar Moliner li vol fer una pregunta al professor Xavier Arbós.
Aquest sistema de designar la composició del Tribunal Suprem es fa a tot arreu d'Europa igual o es fa només a Espanya d'aquesta manera? Aquesta designació que sembla una mica dit.
Miri, això varia. Ja no puc fer el catàleg sencer. En el cas de Suïssa, em ve la memòria que veritablement són elegits i designats per partits polítics amb una etiqueta pròpia de partits polítics, però bastants països, com ara Itàlia i França, sobretot Itàlia, de qui s'inspira el model espanyol, tenen l'organisme equivalent al Consell General del Poder Judicial. El que passa que la seva composició, en el cas italià, està menys influïda per la designació que fan els parlamentaris. És un òrgan que, si no vaig errat, depèn exclusivament del que diguin els jutges. Mm. Llavors, aquesta és una situació que no necessàriament predetermina el comportament dels jutges que han estat designat magistrats del Tribunal Constitucional, però sí que, en certa forma, els pot acabar col·locant una etiqueta. Però, vaja, això està en el debat públic. No hi ha un automatisme que puguem preveure.
Ara mateix, per exemple, als Estats Units hi ha una polèmica perquè el candidat a jutge del Tribunal Suprem que vol col·locar Donald Trump té problemes perquè està sent acusat d'abusos sexuals en la joventut i, per tant, és clarament un membre que està designat a dit, en aquest cas pel president, i que seria de manera vitalícia. Li pregunto al professor Arbós per dues interpretacions que s'han fet des de l'àmbit polític i que voldria saber si tenen base o no tenen base, perquè últimament ja se sap que aquestes interpretacions polítiques a vegades es basen en preceptes que no són del tot certs. Per exemple, hi ha qui diu, això és un intent de Pedro Sánchez de col·locar pressió a Pablo Casado, que ara mateix no està sent jutjat pel seu màster perquè és aforat. Això seria retroactiu? És a dir, si ara s'aprovés aquesta mesura, podria afectar, per exemple, a Pablo Casado, o quan s'aprova una mesura d'aquestes és a partir d'ara?
Miri, això és una pregunta molt important i em temo que no hi ha una resposta que sigui clara. El que la Constitució prohibeix és l'aplicació retroactiva de disposicions sancionadores desfavorables, però no hem de perdre de vista que la condició de forat és un privilegi, no és un dret, és a dir, és un privilegi en el sentit que pretén oferir, i ara utilitzo les cometes, una millor justícia, tanco les cometes, és a dir, per la màxima instància, alguns determinats càrrecs, però no és un dret, de manera que seria discutible el cas de que entrés en vigor aquesta reforma, si el senyor Casado pot aixecar la mà i dir no se'n pot aplicar retroactivament perquè és un dret, algú diria no, perdoni, vostè el que fa és perdre un privilegi, no perd un dret, perd un privilegi, per tant ha de sotmetre's a les conseqüències que en la fase del procés en la que està se li poden aplicar. Però repeteixo que això seria discutible. I d'altra banda, des del punt de vista polític, davant l'opinió pública, no sé si li convindria al senyor Casado o qualsevol altre de qualsevol altre partit presentar-se davant l'opinió pública per defensar el que té un element de privilegi.
I l'altra lectura que ha fet, per exemple, el Partit Popular s'ha mostrat a favor de la mesura, però ha advertit que això no serveixi per afavorir els colpistes. Perquè hi ha qui diu, depèn de com es redacti aquesta modificació, clar, els aforaments que s'eliminen poden ser els del Congrés dels Diputats i els senadors o també els autonòmics. I ara mateix, per exemple, els acusats pel procés estan pendents de judici al Suprem perquè alguns d'ells són aforats. Estem en el mateix. Es podria ara canviar la Constitució perquè no fossin aforats i, per tant, haguessin de canviar i en lloc de ser jutjats al Tribunal Suprem fossin jutjats a l'Audiència Nacional o a l'Audiència de Barcelona? O això tampoc no podria passar? Ens respon el mateix.
Jo crec que no, és un aspecte de la complicació, perquè una cosa és canviar la Constitució i canviar la llei orgànica del Poder Judicial. Tant el canvi de la Constitució com el canvi de la llei orgànica del Poder Judicial, que és la que concreta com s'efectuen aquests aforaments i els procediments més precisos, tot això depèn de les Corts Generals. Però, en canvi, el procediment per reformar els Estatuts d'Autonomia, que són els que reconeixen els aforaments davant els Tribunals Superiors de Justícia autonòmics, dels membres dels governs autonòmics i els diputats autonòmics, això s'ha de fer reformant cada Estatut d'Autonomia segons el seu propi procediment. I em sembla que tots els estatuts, excepte el de Múrcia, contenen disposicions respecte a l'aforament. I voldria recordar una cosa, i és que en el cas dels presos catalans que es troben en presó provisional, membres del govern del senyor Puigdemont, aquests senyors estan aforats, sí, però el seu aforament és davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I a mi, particularment com a jurista, no em resulta convincent l'argument que es va donar per portar-los a jutjar davant el Tribunal Suprem, perquè l'argument era que l'argument que podia justificar el trasllat de la causa al Tribunal Suprem era que el delicte, el suposat delicte de què se'ls acusa, fos comès fora de Catalunya, fora de la comunitat autònoma. Però, parlo de memòria, però l'argument que s'ha donat és que han d'anar al Tribunal Suprem perquè les conseqüències d'aquest suposat delicte de què se'ls acusa afecten el conjunt, depassen la comunitat autònoma. Jo crec que això és incorrecte, perquè el delicte suposat de què se'ls acusa s'hauria comès, i utilitzo el condicional, s'hauria comès a Catalunya. Per tant, a mi em sembla que el que correspondria en tot cas seria que fossin jutjats davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però en qualsevol cas, deixant de banda aquesta circumstància concreta, no desapareixen els aforaments dels diputats ni dels consellers autonòmics perquè canviï la Constitució o la llei orgànica del Tribunal Constitucional. S'han de canviar els estatuts d'autonomia i cadascun segons el seu propi procediment de modificació.
Doncs em sembla que queda molt clara l'explicació del professor Arbós. No sé si a la taula algú té alguna pregunta més. Si el
Santi... jo li hauria fer una pregunta al professor Arbós. Una, que és que aquesta idea que ell proposa de que ser aforat és un privilegi, crec que també té detractors, i que jo he llegit algun article en el qual es defensa absolutament el contrari, que és realment un dret de defensa per no convertir la política en una causa judicial permanent. No sé fins a quin punt arribaria això. I el que sí que em sembla és que per la llista que he vist de càrrecs que estan aforats, hi ha molta gent aforada, no?
Sí, però jo crec que aquí hi ha un malentès, perquè he vist algunes xifres, prop de 200.000...
Sí, exacte, 250.000 he llegit jo, fins i tot.
Això significa no exactament un aforament, és a dir, l'assignació directa amb un tribunal concret, perquè aquí s'inclouen els membres de les Forces Armades, i llavors, clar, això per mi no és pròpiament un aforament, sinó que és una jurisdicció general, però en el marc de la jurisdicció especial. O sigui, per exemple, per donar un exemple que tots tenim ben present, hi ha policies nacionals investigats en raó de la seva actuació el passat 1 d'octubre. Sí. I això ho porta al tribunal, i això es fa a Catalunya. No van directament directament al Tribunal Superior de Justícia, que jo recordi. És a dir, a mi em sembla que és una xifra exagerada, que no tots van directament al Tribunal Superior de Justícia, com els militars no van directament al Tribunal Suprem, sinó que van dins la jurisdicció. O sigui, pròpiament l'aforament significa l'assignació d'una causa a un tribunal concret, no a una jurisdicció en concret. O sigui, el fet que hi hagi una jurisdicció militar per als militars no els converteix, des del meu punt de vista, en aforats. I després torno al que abans comentava vostè. Crec que en alguna manera hi ha entrat en això. És o no un privilegi? Home, jo crec que té una dimensió negativa el fet de no tenir una segona instància, però per mi, i ara parlo des de fora, però com a crític, des del punt de vista jurídic, significa llançar la sospita de que hi ha uns tribunals que són més imparcials que altres. Hi ha una justícia millor que l'altra. Llavors, clar, a mi em sembla que això és... L'expressió que utilitzaré ara és exagerada, però és un insult a la tasca professional que tenen tots els jutges i tribunals. És a dir, per què ha de ser més imparcial el Tribunal Suprem que l'Audiència Territorial, per dir-ho d'alguna manera? I a mi em sembla que el principi de la imparcialitat de l'actuació de tots els jutges i tribunals val per tots, i és una mica contradictori amb aquest principi justificar que es dona una, cometes, millor justícia a determinats càrrecs polítics per defensar-los millor. Jo crec que això, sincerament, des del meu punt de vista, no s'aguanta, i menys encara quan, tant davant del Tribunal Suprem, no oblidem-ho, tampoc el Tribunal Superior de Justícia, hi ha una influència indirecta, si es vol, per part dels partits polítics. Per tant, jo crec que fora bo de restringir al màxim els aforaments. Això és una reflexió de caràcter general. Ara, serà molt difícil fer el que arribar a aquest punt total si no es toquen els estatuts d'autonomia. I això pot ser bastant més complicat que canviar la Constitució.
Professor Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, gràcies, com sempre, perquè, a més, de manera aclaridora, fer-nos resoldre alguns dels dubtes que genera aquesta proposta de Pedro Sánchez. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.